Ocupa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La decisió del Partit Popular de nomenar Alejandro Fernández com a candidat a la presidència de la Generalitat tanca la polèmica entorn al projecte del partit de Núñez Feijóo a Catalunya i obre un nou horitzó d'enfortiment del constitucionalisme en aquesta comunitat autònoma. Una vegada que no s'ha pogut tancar l'acord amb Ciutadans, Fernández, que compta amb l'aval del partit, representa la continuïtat d'un projecte que és molt ben apreciat pels afiliats populars. Té per davant el repte de recuperar el pes perdut pel Partit Popular a Catalunya després del daltabaix de les últimes eleccions autonòmiques en les quals va aconseguir 3 diputats. Les previsions d'un augment significatiu de vots per al Partit Popular en les eleccions del 12 de maig es consoliden amb un candidat capaç de treure vots tant de Ciutadans com també de Vox. En els últims mesos, Alejandro Fernández s'ha esforçat amb capacitat persuasiva per fer entendre que Junts ha deixat de ser la formació de centre-dreta amb vocació pactista que un dia va ser Convergència i Unió. Junts és ara un artefacte polític en mans del fugit Puigdemont i ha entrat en una deriva de ruptura anticonstitucional. En un mapa de suports electorals complex com el que es preveu a Catalunya, on no és clara la utilitat per al constitucionalisme català de fer costat al PSC, un Partit Popular renovat té l'oportunitat d'aglutinar un ampli espai amb una proposta alternativa a les obsessions d'un independentisme barallat entre si i molt allunyat dels problemes reals dels ciutadans. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, i avui en companyia de la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
Repassem notícies d'interès d'aquest matí de dimarts a Catalunya i Andorra.
Doncs l'Ajuntament d'Amposta ha decretat 3 dies de dol per l'assassinat d'una veïna, presumptament a mans de la seva exparella. Per aquesta tarda, a les 7, s'ha convocat un minut de silenci per condemnar aquest nou cas de violència masclista. Els primers indicis de la investigació apunten que la dona podria fer dies que estava morta. La Setmana Santa ha impulsat l'ocupació i ens ha deixat el millor mes de març de la història. Hem arribat als 3,7 milions de treballadors en actiu. L'atur ha sumat un nou mes a la baixa a Catalunya, amb gairebé 2.000 persones menys gràcies a la millora del sector serveis. La Guàrdia Civil ha detingut 17 persones arreu d'Espanya, membres d'una banda criminal que es dedicava a la importació de vehicles amb documentació falsa. Actuaven a les províncies de Tarragona i Girona i també a Madrid i Toledo. Es calcula que van obtenir més d'un milió d'euros de benefici. I una altra operació policial, en aquest cas de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, han detingut 14 persones vinculades amb un grup dedicat a la producció industrial de marihuana. Ho feien des de cases de luxe del Maresme. Se'ls ha intervingut droga i 5 vehicles de gamma alta. Tret de sortida avui de les inscripcions per a les colònies de l'estiu Esteu, impulsades per l'Agència Catalana de la Joventut, la d'enguany és l'edició número 30 de la seva història. Des de llavors, més de 160.000 joves i infants han participat en aquesta proposta de lleure. I els Mossos d'Esquadra estan investigant l'atac amb arma de foc que s'ha produït aquest dilluns al barri de la Mina. El balanç és d'una persona ferida. De fet, va ser el centre de salut qui va avisar els Mossos d'Esquadra que, com deia, estan investigant els fets per trobar a l'autor dels trets.
Gràcies, Yolanda. Notícies d'un primer dia laborable d'aquesta setmana, després de la Setmana Santa, que està marcada per les pluges, la neu, les ventades i el temporal de mar. Doncs bé, aquesta setmana estarà marcada per un temps molt més tranquil que els últims dies. Serà uns dies de pujada de temperatures que tocaran sostre al cap de setmana, quan en alguns casos els valors poden estar entre els 8 i 10 graus per sobre de la mitjana habitual per aquesta època de l'any. I com està la xarxa viària a hores d'ara? T'ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a la C60 i a retencions de la Roca del Vallès Argentona en sentit Mataró per un accident que talla un carril. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A l'autovia 2 hi ha 3 quilòmetres de retenció Golmés en sentit Lleida per un camió que ha perdut la càrrega que transportava i que talla un carril. A l'AP2 hi ha un carril tallat també a l'Albi en sentit Saragossa per un accident i això provoca intensitat. A l'autovia pista AP7 hi ha 3 quilòmetres i mig de cua d'Agullana a la Jonquera en sentit França per unes obres que tallen un carril. A més, la mateixa autopista AP7 hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en sentit Castelló per un accident. Això provoca intensitat en aquest tram. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la Ronda Litoral de Barcelona, la B10 hi ha retencions de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la Ronda de la B20 hi ha retencions entre Collserola i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. Per anar cap al Museu de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15, l'independentisme és insaciable i ara Pere Aragonès ja té sobre la taula la pregunta plantejant un possible referèndum d'autodeterminació. Està inspirada en el referèndum que Escòcia va celebrar en el 2014 i diu el següent: vol que Catalunya sigui un estat independent? La resposta és totalment binària, sí o no. La consulta no marcaria un percentatge de participació per ser validada i només se celebraria a Catalunya. El president català fa aquesta proposta, l'ha fet aquest matí, arran d'un informe de l'Institut d'Estudis d'Autogovern i apunta que la millor via és convocar la votació acordada a través de l'article 92 de la Constitució perquè, diu ell, no implica cap modificació legal. Sergi Tor, bona tarda i explica'ns tot el que ha dit aquest matí Aragonès.
Sí, bona tarda, Carles. I què diu aquest article 92 de la Constitució espanyola? Doncs estableix que les decisions o polítiques d'especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum o consultiu a tots els ciutadans. Segons la Carta Magna, hauria de ser convocada pel rei mitjançant una proposta del president del govern prèviament autoritzada pel Congrés dels Diputats. Aquest article està invocat avui per Pere Aragonès perquè, segons ell, possibilitaria aquesta proposta de màxims que ha fet aquest matí amb aquestes condicions.
Un referèndum organitzat d'acord entre les parts, circumscrit a Catalunya i que s'articularia a través d'una pregunta inequívocament clara per complir amb tots els estàndards internacionals. Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Una pregunta binària en un referèndum en el que no hi haurien requisits de quòrums de participació per la validació dels resultats.
Sense requisits de quòrum de participació, limitat a Catalunya i, segons el president de la Generalitat, no s'hauria de modificar la Constitució espanyola. Invoque el que acabem de dir, el que diu el redactat de l'article 92.
Identifica l'article 92 de la Constitució com la via òptima, aquella via prioritària per fer-ho possible, alhora que també assenyala altres vies i alternatives des del punt de vista de l'itinerari jurídic a través dels quals es pot consultar la ciutadania. I la pregunta que es proposa és: voleu que Catalunya sigui un estat independent per tal d'obtenir la resposta amb un sí o amb un no?
El president de la Generalitat obre la porta amb aquest acord per l'actual feblesa del PSOE i ha recordat que els socialistes van dir no a indults, a canviar el delicte de malversació o a la llei d'amnistia i que finalment els socialistes han impulsat i votat sí a tots aquests canvis normatius.
Molt bé, Sergi, aquest acte d'aquest matí, el que has assistit i has escoltat, ha acabat a la Junta Electoral. Ho ha portat el Partit Popular en considerar que Pere Aragonès, president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, està fent un ús partidista del seu càrrec, oi?
Sí, fulminant resposta de la Partit Popular que ha presentat denúncia al considerar que aquest anunci de Pere Aragonès atenta als principis d'objectivitat, transparència i igualtat i vulnera, per tant, la legislació de la Junta Electoral Central. Dolors Montserrat, a cap de campanya de la candidatura d'Alejandro Fernández del Partit Popular, ha denunciat l'ús de les institucions públiques que fan a tant Esquerra com el PSOE.
Esquerra actúa en Cataluña como el PSOE actúa en el gobierno de España, las instituciones a su servicio. Los dos son socios, tienen la misma hoja de ruta y hacen el mismo uso partidista de las instituciones. Denunciaremos cada actuación en esta línea. Queremos una Cataluña al servicio de los catalanes y no al servicio de los intereses políticos de ningún partido.
I és que el Partit Popular considera que aquest anunci que ha fet aquest migdia el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra a les eleccions del 12 de maig està vinculat al seu propi programa polític.
Molt bé, i mentre alguns polítics es preocupen només per les seves prioritats ideològiques, com això del referèndum d'independència o referèndum d'autodeterminació, una gran part dels catalans contemplen com les seves prioritats doncs queden en un segon pla o potser arraconades. És el cas dels dependents, que esperen mesos o i també anys per veure reconegut el seu grau de dependència o rebre algun tipus d'ajut, ja sigui econòmic o logístic, que contempla la famosa llei de la dependència. Una llei, recordem-ho, que va ser molt ben rebuda l'any 2006, però que després s'ha convertit en un malson per a molts dels damnificats, sobretot catalans. I és que Catalunya és una de les comunitats autònomes que surt més malparades de l'últim informe elaborat per l'Observatori de la Dependència. D'aquí un moment ens ho explica un dels seus autors, però abans, arran en Cope Catalunya i Andorra, hem conegut conegut aquest matí el cas del Martí, que té una malaltia prou greu. Amb la seva mare ha estat aquest matí doncs també el Sergi Torrent. Endavant, Sergi.
Sí, l'advocada Pilar Duque. Fa 2 anys el seu fill Martí en tenia 7 i va ser diagnosticat d'una malaltia minoritària. Únicament hi ha 4 casos al món. I Martí, en aquest cas, és el que té més edat de cara a veure quina evolució mèdica té. Avui el seu fill necessita assistència diària. Pilar ha canviat la seva activitat, continua sent advocada, però és una activista dels drets de les persones dependents, sigui quina sigui la seva edat. El com moral del diagnòstic s'afegeix l'econòmic. Segons un estudi de l'Institut Municipal de la Dependència, el cost anual de mitjana se situa al prop de 17.000 euros per atendre una persona dependent. Al juliol es va aprovar una revalorització dels ajuts, però Pilar Duque ha denunciat a Herrera Incope que no s'ha fet efectiva.
És que no s'ha fet efectiva aquesta revalorització. En realitat estem parlant d'imports que en el millor dels casos, bueno, millor o pitjor dels casos, un grau 3 seria de 387 euros a 455. No et treuen de gaire, però són imports que amb aquest impacte que implica una discapacitat o una dependència a casa són necessaris.
I després ja les classificacions de grau de dependència. La mare del Martí ha explicat que d'una manera sorprenent Catalunya té la ràtio més baixa de la classificació de grau 3 que la resta d'Espanya.
A Catalunya tenim un 14,83% de les resolucions de grau 3, 48.739 persones amb resolucions de grau 3, quan la mitjana a la resta de comunitats, quan fem la mitjana traient Catalunya, ascendeix al 23,35%.
I si parlem ja d'un context més general, aquest últim informe de l'Observatori de la Dependència ubica que a Catalunya hi ha 70.000 persones que estan pendents de rebre la prestació prevista per la llei.
L'eterna espera de la llei de la dependència avui a COPE Catalunya i Andorra. I per què? Doncs perquè Catalunya és la comunitat autònoma amb major llista d'espera per rebre les prestacions de la dependència. En volem parlar amb el senyor José Manuel Ramírez, que és el president de l'Observatori de la Dependència de l'Associació de Directores i Gerentes de Servicios Sociales. Senyor Ramírez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Han elaborado ustedes un informe en este sentido sobre cómo funciona la ley de la dependencia, las listas de espera que son interminables? Cataluña se sitúa como una de las comunidades más que salen más mal paradas de este informe. ¿Cómo se entiende? ¿Qué explicación hay? Si es que hay explicación para situarnos en este furgón de cola, señor Ramírez.
Mire, no hay una explicación más que la desidia e impericia de los gobernantes de la Generalitat catalana en el desarrollo de la ley de dependencia desde hace ya varios años. Después de aplicar una serie de indicadores, en total 18 indicadores, que forman la escala de valoración de la dependencia, 18 indicadores que llevamos aplicando a lo largo de los 17 años que tiene la ley de dependencia, Cataluña es la comunidad autónoma que peor sistema de atención a la dependencia tiene de toda España. Solo puntúa sobre 10 un 1,7%. Un 1,7 que es muy deficiente en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, en la valoración de estos indicadores que están hechos con datos objetivos y oficiales, es decir, inexcusables en el sentido de que valoran el funcionamiento de la comunidad autónoma desde hace muchísimo tiempo.
Son datos referidos al año 2022, me parece. ¿Y por qué comunidades como Aragón o Navarra, pues no hay una situación como la que tenemos aquí en Cataluña, señor Ramírez? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacen bien estas comunidades?
Mire, hay muchas comunidades autónomas que tienen una buena nota en este desarrollo, Castilla-La Mancha, Castilla-León, como usted decía, Navarra, Aragón no tienen lista de espera, hay comunidades autónomas con plena atención y sin embargo, pues Cataluña, yo creo que hay dos cuestiones claves. La primera, en el año 2022, Cataluña redujo el presupuesto propio en el sistema de atención a dependencia, es decir, cuando recibió 22 millones extra de la Administración General del Estado, el gobierno de Cataluña quitó 57.300.000 euros del presupuesto propio de la atención a la dependencia. Es decir, cuando tenía la mayor lista de espera de la dependencia, el gobierno catalán dejó de invertir. Y aquí en esto, como en todo, obras son amores y no buenas razones. No se puede quitar dinero propio al sistema de atención a la dependencia cuando tiene la mayor lista de espera de España. Claro. Y sobre todo hay un dato que a mí me parece el más demoledor y que debería avergonzar a todos los gobernantes catalanes y a todo el pueblo catalán que tenga alma. Es decir, en Cataluña fallecieron en el 2023 12.280 personas en listas de espera de la dependencia sin ser atendidas. Cada 45 minutos en Cataluña fallece un catalán o una catalana en las listas de espera de la dependencia, es decir, con un mayor sufrimiento en esa situación de vulnerabilidad porque el gobierno catalán no ha cumplido una ley que es la ley de la dependencia que tiene un derecho subjetivo de ciudadanía. Podríamos decir que el gobierno catalán es un gobierno insumiso, porque las leyes se cumplen, claro, hacen que haya insumisión.
En este sentido, señor Ramírez, aquí en Cataluña hay muchos dependientes que no tienen ni ayudas económicas ni tampoco logísticas, pero sí una burocracia que encima te lo pone mucho más difícil, ¿no?
Claro, es que ese es uno de los problemas principales. Un problema principal es el laberinto burocrático que tiene las comunidades autónomas y especialmente también Cataluña, donde casi se tarda un año desde que echas la solicitud hasta que puedas recibir la prestación o servicio que te corresponde por derecho, y esto hace que de alguna manera esas personas tan vulnerables, no olvidemos que el 54% de las personas dependientes son personas que tienen más de 80 años. Entonces, si algo no tienen es tiempo para esperar esa prestación o servicio, que no es una ayuda, que es una prestación o servicio por derecho, porque la ley genera ese derecho de ciudadanía.
Claro. Esta ley de la dependencia se aprobó, si no me falla la memoria, el año 2006. Fue una ley muy bien recibida por todo el mundo, pero bueno, luego se ha convertido en un mal sueño para muchísima gente, en una pesadilla, digamos, ¿no? Porque las administraciones se pasan las culpas de unas a las otras, ¿no? Y siempre con la financiación como gran excusa, ¿no? Madrid no nos da suficiente dinero.
Bueno, miren ustedes, la ley de dependencia fue el mayor avance en protección social que ha habido en España en los últimos 20 años. Generó un derecho subjetivo de ciudadanía que hasta ahora no se tenía para que los cuidados de las personas vulnerables, las personas que no tienen esa capacidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, tuvieran esos apoyos profesionales o no profesionales. Es cierto que hubo en el año 2012 unos recortes misericordes del gobierno de Rajoy, que hizo que la ley prácticamente tuviera una derogación encubierta en el sentido de la financiación, que ya de por sí era escasa. Si tenemos en cuenta estos tres últimos años, el gobierno de España, con el plan de choque, ha invertido en la ley de dependencia casi 4.000 millones de euros ex novo. Las comunidades autónomas todavía están poniendo, aportando mucho más del 50% de lo que deberían del 50%, que es lo que la ley pone que deberían aportar, pero es cierto que el esfuerzo económico que hace el gobierno de España en los últimos años, que ya le digo que en el caso de Cataluña ha recibido un dinero extraordinario ex novo, no puede ser compensado con la Generalitat catalana haciendo caja. Es decir, si me da más dinero el gobierno de España, dejo de poner dinero de mi presupuesto, claro, propio.
Eso...
Hacer caja es un tema, digamos, inmisericordioso.
Peligroso.
Las personas en lista de espera.
Claro, que no entienden de tiempo de espera ni de listas de espera. Señor José Manuel Ramírez, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes por poner esto en la agenda pública, que al fin y al cabo las personas dependientes son personas muy vulnerables que necesitan que los gobernantes se preocupen por ellas. Gracias.
Señor Ramírez, gracias. Buenas tardes. Ja heu escoltat els continguts d'aquest informe de l'Observatori de la Dependència. Esperem que en aquesta propera campanya electoral, que arribarà ben aviat aquí a Catalunya, els polítics, els candidats, tinguin en compte tot el que queda contemplat en aquests incompliments a aquesta gent que ho necessita tant, els dependents, gent que no té de llistes d'espera i que tampoc té gaire temps d'espera. Jo parlo ara de les platges sense sorra, dels pagesos tallats i les palmeres caigudes. Aquests són alguns dels efectes dades del temporal de mar que ha castigat la costa catalana el passat cap de setmana. El fort tonatge al litoral ha fet que el mar es mengi molts trams de platja a les costes de Barcelona i també de Girona. La delegació del govern manté avui, concretament aquesta tarda, contactes i reunions amb els municipis afectats que ja han començat a avaluar els danys. Un dels més afectats ha estat Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà, que ja ha valorat uns 450.000 euros tots els danys. Adrià Mascorda.
Aquest matí s'han iniciat els treballs de neteja als punts afectats, que consistiran en moviments de sorra per protegir les zones més malmeses de la platja de Torre Valentina i la del Monestir. Per una altra banda, l'Ajuntament recorda que les afectacions dels temporals han anat en augment en els últims anys. D'aquesta manera, la solució passa pel projecte de nous espigons per millorar la protecció de la primera línia del mar. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, concreta les afectacions.
Estimaríem que l'ordre de cost estaria valutat entre 400 i 450.000 euros. Això comportaria la refacció de les rocalles que s'han mal fet, la col·locació d'algunes altres en zones més afectades, reparació d'infraestructures, tuberies, mobiliari de platja, passarel·les, dutxes...
L'actuació que es demana al Ministeri de Transició Ecològica permetria resoldre la situació amb una amplada d'aquestes platges de 50 metres durant tot l'any. El govern espanyol es va comprometre ahir a analitzar els efectes del temporal a Catalunya per donar una resposta el més aviat possible.
Gràcies, Adrià. Fem ara una parada per publicitat i després la Mara Rodríguez t'explicarà com serà la desaladora mòbil per omplir les piscines d'hotels de Lloret i Cos i Tossa de Mar a les comarques de Girona de cara al pròxim mes d'estiu. Ha plogut força aquesta Setmana Santa, però ha estat insuficient encara per pal·liar els efectes de la sequera, i el sector del turisme aposta doncs per aquestes desaladores mòbils. D'aquí uns minuts t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Tu avançava fa un moment, els hotels de Lloret i Tossa de Mar tenen previst posar en funcionament la desaladora mòbil entre finals de maig i principis de juny, i així la infraestructura estarà plenament operativa per l'inici de la temporada turística. Mar, explica'ns els detalls d'on estarà ubicada la planta i quin cost suposa.
Doncs bé, la planta, que té un cost d'1,5 milions d'euros, s'instal·larà en un dels extrems del passeig marítim i agafarà l'aigua d'un pou de captació ja existent. Una vegada tractada, s'abocarà a uns dipòsits i els hotels hauran d'anar-la a buscar amb camions cisterna. El regidor del Servei d'Aigua de Lloret, Nino Gómez, ha explicat com serà aquest procés.
Serà un cop aquesta aigua captada del mar l'emmagatzarem en un primer dipòsit de 25.000 litros, quedarà desalada, anirà amb un altre dipòsit també de 25.000 litres i d'aquest dipòsit anirà amb unes canonades fins a un punt de càrrega que estarà al final del passeig Manel Bernat.
i haurà habilitat un punt perquè els camions cisterna omplin els vehicles d'aigua i la transportin fins als hotels interessats. Gómez ha detallat que aquest punt s'ha calculat per afectar al mínim el trànsit que hi ha en temporada alta.
Just també aquí sota, amb un carrer de descarga, molt gran, molt extens, que també gràcies doncs, a la feina que ens ha permès el Departament de Mobilitat del municipi, doncs creiem que serà la que tindrà menys repercussió en el trànsit del municipi.
Si bé han remarcat que l'aigua que tractarà la planta mòbil no serà potable, el consistori estudia que en un futur pugui tractar-se per oferir servei al municipi.
Molta atenció perquè demà comença la campanya de la renda de l'exercici fiscal de 2023. Els contribuents ja podran sol·licitar l'esborrany a partir d'aquest dimecres. El dia 7 de maig es posa en marxa l'atenció telefònica i a partir del 3 de juny ja pot ser atès presencialment a totes les oficines de l'agència tributària. I si presentes la declaració per internet, tens de temps fins al 1 de juliol per presentar-la. I quines novetats hi ha en aquesta edició? Doncs aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra m'he explicat tots els canvis que hi trobaràs i que cal tenir en compte, sempre amb l'ajut d'un gestor del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, que ha escoltat atentament la Yolanda Canales.
Primer de tot, s'ha de comprovar que totes les dades siguin correctes, perquè encara que les faciliti Hisenda, si hi ha qualsevol tipus d'error, els contribuents seran els responsables i poden ser sancionats. I qui ha de presentar la declaració? Si només es té un pagador, el llindar es manté en 22.000 euros. La novetat és que en cas de tenir-ne més, s'apuja dels 14 als 15.000 euros bruts anuals, sempre que les percepcions del segon i següents pagadors superin els 1.500 euros. Amb tot, com diu la Carme Helena, membre del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, és millor comprovar i veure si, encara que no estem obligats, surt a compte a presentar-la.
Si no arribem als 22.000 euros, no estem obligats a fer, però sí que és recomanable veure si ens tornen diners, perquè si ens tornen diners, doncs la podem fer tranquil·lament. Vull dir, ara, si surt a pagar i no estem obligats, doncs no la fem.
Més novetats. Tots els autònoms estan obligats a fer la declaració de la renda i sobre la deducció de maternitat, pròpiament no és una novetat, però fins l'any passat només es podia aplicar a les mares que estaven en actiu. L'import de la deducció es podrà ampliar fins als 1.000 euros en despeses a guarderies.
La novetat quina era? Doncs que les persones que hagin estat a l'atur també tenen dret a aquesta ajuda. Són 1.200 euros l'any, que van mes a mes, i són 100 euros cada mes. També hi ha, es poden aplicar la guarderia. En el cas doncs, que portin el nen a la guarderia, doncs, en aquest cas també podran aplicar 1.000 euros anuals.
Hi haurà deduccions per la compra d'un vehicle elèctric amb un 15% de bonificació sobre una base màxima de 20.000 euros. I atenció, perquè Hisenda controlarà molt més les transaccions a plataformes de venda com Wallapop o Vinted.
Si estem venent roba o coses de segona mà, no ens afectarà la renda perquè el normal és que no guanyem diners amb això. Per tant, no tindríem que declarar-ho. Però ull, perquè a través d'aquestes plataformes s'està venent de tot. Per tant, pot ser doncs, una activitat, una botiga que vengui a través de la plataforma, aquesta sí que ho haurà de declarar, o si venem coses en les que guanyem diners, imaginem coses de col·lecció, doncs també ho haurem de declarar.
Pel que fa a altres qüestions, aquest any el límit de reducció de les aportacions a plans de pensions empresarials s'eleva fins als 8.500 euros i pel que fa als autònoms poden aportar un pla específic de pensions de fins a 4.250 euros extres que se sumen als 1.500 que poden fer com a particulars.
I com cada any, l'Església Catòlica posa en marxa la campanya Per Tants, que té com a punt de partida, en aquesta ocasió, amb el titulat Un viatge per Tants. És una nova iniciativa que durant 5 dies ha permès a 15 persones que no marcaven la X en la declaració de la renda, doncs conèixer 6 iniciatives de l'Església, unes iniciatives que han permès doncs, canviar una mica el xip de tots aquests contribuents. Volem parlar de la campanya de la renda en relació a la Càritas i a l'Església Catòlica amb el senyor Carles Segarra, que és l'econòm de l'Arquebisbat de Barcelona. Senyor Segarra, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles, què tal?
Bé, jo parlava d'aquesta iniciativa de la Conferència Episcopal Espanyola, aquesta nova campanya, Un viatge per Tants, una experiència que jo tinc constatat aquí, que el 73% de les persones que no marcaven la X van canviar de parer quan van conèixer molt de prop la realitat de l'Església i on anaven a parar aquests diners quan marquem la casella de l'Església o la casella d'afers socials, no?
Correcte, així és, sí. I és molt important, sobretot, entendre que es poden marcar les dues caselles, és a dir, no només la de l'Església, sinó també la de l'acció social, perquè són perfectament compatibles i no són excloents una de l'altra. I jo, Carles, si em permets, doncs, sí, et posaré alguns exemples, també des de l'Arquebisbat de Barcelona o els companys de Càritas, que estem aquí al costat, perquè la gent entengui una mica doncs, on poden anar per aquests diners, tant de l'ICS de l'Església com de l'Acció Social. Hi ha una part, lògicament, d'Església que és pastoral i d'acompanyament espiritual a persones, que és molt important, però també hi ha una altra tasca que és igualment important i que jo realment valoro molt a nivell personal, que és tota la tasca d'acció social. De fet, la pròpia església o les pròpies parròquies fan molta tasca d'acció social, ja sigui per banc d'aliments, menjadors socials, repart escolar de nens, ajuda a famílies desfavorides. Llavors és important, no, que entenguem que aquests diners, quan es marca l'AIX, van a parar també a aquestes persones finals, que en alguns casos ni tan sols són persones que vagin a la comunitat cristiana, o sigui, s'ajuda a qualsevol tipus de persona, no? Persones necessitades en general.
La importància, doncs, Carles, de marcar les dues caselles, o una de les caselles, perquè si no se'n marca cap de les dues, els diners van a parar cap a l'Estat, no?
Correcte, així és. No marcant les dues caselles, aquesta part de la recaptació de l'IRPF, de la renda, el govern central decideix on destinar aquests diners en funció dels que es considerin. Llavors, marcant les dues caselles de l'AIX és una bona oportunitat perquè nosaltres, com a persones al carrer, com a contribuents, puguem decidir que els nostres diners vagin a fer, en aquest cas, una acció social. I això és important, per això és molt important marcar les dues caselles. Clar. I també és important dir que no es pagarà més diners de la renda marcant les dues caselles.
Clar, és el que anava a comentar, Carles, que no pagues més ni Hisenda tampoc et torna menys diners, no?
Així és, efectivament. Hisenda torna els mateixos diners i la declaració és igual. Simplement el que fem és dir que volem gastar una part dels diners que igualment pagarem a Hisenda amb acció social. Clar. I amb església. Llavors, això és l'important, no? Que la gent entengui que marcant les dues X realment estan afavorint a tota aquesta gent i no pagaran més.
També és interessant que la gent conegui en què l'Església destina doncs, aquests recursos que recapta amb la declaració de la renda. Per exemple, jo no sé si tens a mar tu ara mateix que va rebre l'any passat Càritas i cap on ho va destinar, bàsicament. Ja has fet algun apunt abans, Carles, però m'agradaria que incidissis sobretot en la qüestió social, que és el més important, no? En un moment de crisi, en un moment que la gent ho està passant molt malament, no?
Correcte, sí, sí. Tant Càritas com també, diguéssim, la diòcesi o les parròquies, que al final Càritas també pertany a la diòcesi de Barcelona, però tot el que seria l'Església, on està ajudant molt? Doncs ara mateix hi ha un greu problema, per exemple, a Barcelona ciutat, que seria el tema dels lloguers dels pisos, sí, que fa que molta gent quedi exclosa dels lloguers, i també hi ha el problema de la inflació, que ha fet que pugin molt els preus i hi hagi persones necessitades. Llavors, una part important d'aquests diners que reben es canalitzen a ajudar aquestes persones, fins i tot amb pisos socials, menjadors socials o persones que no tenen on posar, per exemple, els nens per la tarda, doncs poder posar-los en una parròquia, fer alguna activitat de repart escolar o extraescolar. Totes aquestes coses estan ajudant a gent desfavorida, perquè hi ha un percentatge elevat de persones que, malauradament, no tenen diners o per pagar el lloguer o per fer front a les despeses del dia a dia. Llavors, aquí és molt important entendre que van els diners.
La declaració de l'any passat va anar molt bé. Moltíssima gent, moltíssims catalans van apostar per marcar les dues caselles. Som una comunitat solidària, els catalans, Carles?
Sí, jo crec que en general ho som. Jo crec que hi ha molta gent que solidaritza amb, sobretot amb tota aquesta part social i ajudar a la gent necessitada. Igualment, des d'aquí sempre volem fer campanya per incidir en que totes aquelles persones que no, encara no han posat, o potser a vegades no saben posar-ho, doncs aquestes persones també els animem a posar l'AIX. No? Sobretot també és important els primers, les persones que fan la seva primera declaració de la renda per primer cop a la seva vida, perquè al fer la primera declaració la gent jove, l'AIX no apareix marcada, ni finalitat social ni de l'Església. Llavors, sobretot aquesta gent jove que farà la seva primera renda, és important que el primer cop sàpiguen on està la casella i ho marquin, o si no, consultin amb un gestor. I així també ajudarien a tota aquesta acció social que està.
Jo diria, Carles, que els diners poder més millor invertits que podem fer marcar aquestes dues caselles. I si algú té dubtes, doncs sempre pot entrar el que es diu la memòria anual d'activitats de l'Església per conèixer on van a parar aquests recursos, aquests diners que tots destinem marcant una de les dues caselles, no? O les dues caselles a la vegada, veritat?
Sí, això mateix, sí, sí. Sempre poden entrar a consultar la web o consultar la memòria i veuran que hi ha una acció social darrere amb molta gent atesa i que és molt necessari
col·laborar. Molt bé, doncs hem parlat d'aquesta campanya de la renda que comença demà mateix. Ho hem fet amb el senyor Carles Segarra, que és l'ecònom de l'Arquebisbat de Barcelona, per recordar-nos a tots plegats la importància d'aquestes dues caselles, la d'Acció Social i la de l'Església Catòlica. Són diners que van destinats a ajudar a la gent que més ho necessita. Si no ho fem, si no marquem aquestes dues caselles, se'ls endurà aquests calerons a l'Estat, que ja en té prou. Senyor Segarra, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Moltes gràcies a tu, Carles, i gràcies a tots els oients. Bona tarda.
Ja ho sabeu tots, a partir de demà la declaració de la renda ja la podeu fer. Teniu temps, si ho feu, a través d'internet fins al dia 1 de juliol. Però no va Déu, sobretot. Nosaltres fem ara una petita pausa. Serà per escoltar, com cada dia a aquesta hora, la bona recomanació dels amics de Càritas. I després enfilem la recta final amb els esports i l'abans de la linterna.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada som més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només se'ls ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, benvingut, bona tarda.
Hola, Carlos, què tal?
Torna l'activitat esportiva al 100%, tot i que hi ha hagut lliga el cap de setmana, però, bueno, en fi, avui per on va l'actualitat? Vinga.
Doncs mira, abordarem l'actualitat del Barça, que passa per De Jong i Pedri. Sembla que tots dos estaran disponibles per jugar al partit de quarts de final anada de la Champions davant del PSG de la setmana que ve. Tocarem un tema recurrent, que és el futur de Xavi. Sentirem també a Luis Enrique, a 8 dies per aquest PSG-Barça. Ha parlat avui Luis Enrique perquè el PSG té demà partit de Copa. També parlarem del Girona, que li treu 9 punts a l'Atlètic Club de Bilbao amb 8 jornades per disputar. Per tant, la Champions cada vegada està més a prop pel Girona. També parlarem de l'Espanyol, que ha parlat avui Brian Olivan. A l'Andorra té nou entrenador, l'han presentat aquest matí, és Ferran Costa, ve del Badalona Futur. I també farem un apunt de motor, que hi ha una notícia important a les últimes hores, que és que l'empresa que gestiona el Mundial de Fórmula 1 ha comprat també el Mundial de Motociclisme.
La cita obligada, 3 i 5 Esports Cop. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montserrat, molt bona tarda, benvinguda de nou.
Què tal, bona tarda.
7 en punt, l'interna Cope Catalunya i Andorra. Estem parlant de la llei de la dependència, molt esperada, però que està causant molts problemes. Tu amb qui ho parlaràs?
Doncs mira, avui posarem el focus amb el tema projecte solidari, Mi Casa, una vida en comunitat. Parlarem amb l'Associació Empresarial d'Economia Social, que és el DINCAT, amb el Víctor Galmés, perquè ens expliqui exactament en què consisteix aquest projecte solidari, ja que malauradament Catalunya, com deies, és la comunitat amb més llista d'espera de llei de dependència.
Sí, senyora, un greu problema. Un altre problema, mals de caps, arriba la recaptació de la renda.
I
aquest any tu enfoques de cara als autònoms, pobres autònoms.
Sí, perquè hi ha moltes novetats, tant si tens ingressos com si no, és un dels punts importants, has de presentar la declaració i ens donarà amb més detall el Domingo Gallego, que és tècnic assessor de l'Associació de Treballadors Autònoms d'Espanya.
Tot això a partir de les 7 en punt amb la Montse Rodríguez de l'Interna Cope Catalunya i Andorra. Bon programa, Montse.
Igualment.
Nosaltres ho deixem aquí. Continua l'actualitat, continua la informació. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.